Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, les 9 i 3 minuts de la nit, antepenúltim programa de la temporada. Ara sí, que ja arriba la recta final d'una temporada que vam començar en plena pandèmia, mascaretes, poca gent a l'estudi, i que ha acabat com si hagués res passat. La pandèmia ha desaparegut com per art de màgia, com un autèntic truc del millor mag, de poder... del Mago Pop, o hasta millor Mac, realment una cosa increïble, però ha marxat de tots els llocs, menys del programa que fem, menys de l'anem a la muntanya, perquè anem callant tots com mosques, i aquesta setmana ha caigut en Joan Font. En Joan Font avui es baixa, el tenim a casa, i esperem que pugui tenir una ràpida recuperació, i que els dos últims programes de la temporada, els dos últims anem a la muntanya d'aquest any 2000, d'aquesta temporada 2021, 2022, sí que hi puguem ser tots. De moment, els que estem aquí, estarem fins a les 10 en punt de la nit a Ona Codinenca. No desconnecteu, seguiu-nos en directe, si podeu, que tenim un programa ben farcit. Si no podeu seguir-nos en directe, ja sabeu que hi ha la recuperació del programa el diumenge al matí. Si no, a onacodinenca.cat ens podeu seguir des de qualsevol lloc del món i podeu recuperar el podcast també qualsevol moment del món, en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Per tant, no hi ha excuses per no seguir-nos, no hi ha excuses per no escoltar-nos. Bona nit a tothom. Què tal? Com esteu? Tot bé?
Bona nit.
Tots recuperats del Covid? Tot bé?
Sí, sí, més o menys, suposo que sí.
Avui he escoltat... Ja dic, anem caient com mosques, eh?
Sí, sí. Tots, un darrere l'altre.
Ara però que... Bueno.
Quedes tu, Pep.
Sí.
I Pau, poder...
El Pau ja ho va passar, no?
Ja ha passat dos cops, vull dir que...
El Pau ja ho va passar.
Sí, sí, sí.
Per duplicat, per duplicat.
El Pau ja està immunitzat.
La Omicron, la Delta, la no sé què, tot.
Tu, Pep, no has passat ni una vegada?
Jo...
Oficialment no. Oficial no.
Oficialment no, però dir la veritat, jo, els primers cops sí que quan els primers, diguem, mesos això de l'any, de la pandèmia, quan estava una mica encostipat i això sí que em fotia el test i això, però ara ja no m'ho miro. No sé. I vaig estar allò encostipat i allò fa un mes o així. I podeu era, però no vaig mirar. No vaig mirar.
Sí, sí.
Igual vaig ser jo que us vaig contaminar tots vosaltres. No sé. No sé.
Home, Pep.
No sé. Jo crec que no.
Això s'avisa, eh?
Jo crec que no. Però vull dir, jo ara ja no... A mi això, aquesta martingala, ja no... Ja passo. Sí mateix.
Bueno,
I la quarta dosi jo crec que ja no...
No, vols dir que hi haurà la quarta?
Jo crec que no, perquè la... Jo crec que si la fan, no hi ha ningú a vacunar-se, perquè diuen, això ja passem.
No ho crec, eh? No ho crec.
A més, quan vas veient els que han fet els beneficis des del coll ha... d'això, ja n'hi ha prou.
Hi ha molta gent, ja no s'han fet ni la primera, ni segona, ni tercera.
Sí, és veritat.
Com vols que es facin la quarta?
I també ara les dades no són del tot bones, perquè jo la vaig passar i no ho he dit a ningú. Igual que molta gent ara la passa...
Sí, i no diu res.
No
diu res. Jo el que em va dir quan el cap diu... Aviam, Teresa, diu, si has de sortir, surt amb mascareta. Diu, perquè tota aquesta gent que volta pel carrer i va amb mascareta, diu, és perquè o es acaben de passar el Covid o l'estan passant.
L'estan passant, sí.
Ja està, vull dir, llavors has de tenir la precaució, si vas a algun lloc, doncs de posar-te-la. I ja està.
I ara tenim la verola a la vista.
Bueno, però...
Es comença a escampar.
Però aquí n'hi ha més, a Madrid n'hi ha molts, però aquí a Catalunya, de moment, vam parlar de 3 o 4, em sembla.
Sí.
Però a Madrid n'hi ha
més.
Però bueno.
Bueno, això de Madrid, aquí n'hi ha més, aquí n'hi ha menys, ja ens ho coneixem la història, eh?
Sí.
4 dies.
Això és el que diuen, eh?
El 15 de febrer, el Covid, eren 4 allà a Wuhan, 4 xinos allà al Covid, el dia 15 de febrer del 2019 eren allà, no, 2020, perdó.
Sí.
Eren allà quatre gats, també, i no, això no arribarà aquí mai, no això de la pita.
I després era Itàlia, però no, Itàlia, no passarà d'Itàlia.
El que sí que en segur és menys que l'és aquí, perquè avui he sentit que la inversió aquí ha sigut un terç del previst, el 2021, un terç, i a Madrid, en canvi, hi ha hagut un 95% o així de la inversió. Vull dir que, de menys que és aquí, això segur que sempre, cada any...
Però ha sigut sempre.
Sí,
i després les hòsties aquí, també.
Anem tirant any d'allò i anem tirant cada any així. Bon,
el 15% de la inversió i el 100% de les hòsties.
Això sí.
Com si diguéssim, eh?
Molt bé, no tenim el Joan Font aquí, posarem l'editorial i el trucarem, posarem per la sintonia editorial i el telefonarem
trucada.
Perquè li preguntarem com està i ficarem la... Ell mateix ens explicarà l'editorial, que està a casa seva tranquil·lament, i des d'allà ens farà l'editorial d'avui a la Joan Font. Si us plau, Pau, quan puguis, sintonia i telefonem a Joan Font. I tenim el Joan al telèfon. Joan, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Primer de tot, què tal?
Anem?
Com estàs?
Ja. Bé, m'havia posat els cascos, que us estava sentint per internet, però veig que hi ha un retard aquí, eh? O sigui que deixaré els cascos de banda.
Ah, sí. És recomanable sempre de ser... Hi ha un petit retard sempre quan es posa per internet. Molt bé, Joan. Així estàs bé, eh? Tot bé.
Jo us sento una mica fluix. No sé si a mi em sentiu bé.
Sí, sí, perfecte, sí, sí. Joan.
Perfectament, perfectament.
Val. No doncs res, doncs, si voleu, bueno, heu de posar la sintonia de l'editorial, potser.
No, no, ja està posada, ja està posada.
Parlarem del català, tornem a parlar del català, de l'idioma que ens preocupa.
Molt bé.
Molt bé, doncs, és un article, un escrit del Matthew Tree, és un escriptor anglès que fa molts anys que viu aquí a Catalunya i acostuma a escriure en el diari El Punt Avui. I és un escrit que va fer el dia 29, o sigui que era ahir, si no m'equivoco, el dia 29 del 5, i diu com salvar el català. I diu així, diu primer, 1. Fer que hi hagi una opció en català per tots els videojocs més jugats, sobretot els més violents i o semipornogràfics. 2. Demanar a algunes de les múltiples facultats de filologia catalana que busquin argot de carrer per fer que els jocs esmentats siguin creïbles en la llengua de Carla Riba. 3. Trobar un mínim de 10 comediants catalans tan transgressorament brillants i divertidament agressius com, posem per cas, Enriqui Gervais. Aquest és un còmic anglès. 4. Convidar tots els jutges espanyols en bloc a inspeccionar les escoles públiques catalanes perquè puguin comprovar que inclús els alumnes que no parlin ni una síl·laba de castellà a casa surtin dels instituts coneixent aquest idioma tan bé o millor que el català. 5. Demanar als catalanoparlants, vinguin d'on vinguin, que parlin en català amb els residents estrangers i també amb catalans que tenen fonotips no europeus. Sobretot, si tant els uns com els altres comencen parlant en català amb ells. 6. Fer servir el català als jutjats, hospitals, pantalles que emeten partits del Barça femení, etc. Amb la mateixa normalitat amb què jo faig servir l'anglès en situacions equivalents a Londres. Si teniu pressa o bé una tendència al nerviosisme, es pot fer una excepció a les comissaries de la policia espanyola i a la Guàrdia Civil. 6. Fer una campanya massiva per convèncer l'estat espanyol d'una manera ben convincent que si no ensenya a totes les seves escoles el fet obvi que dit estat és multilingüe i multinacional i que si tampoc no explica tres quartes parts del mateix en una veu molt alta a tots els mitjans de comunicació al seu abast per tal d'eliminar els prejudicis d'una part important de la població envers a certes zones monolingües, tard o d'hora acabarà perdent aquestes. 7. Finalment, aconseguir, per part de màgia, que totes aquestes mesures tinguin efectes retroactius a l'any 1995 pel cap baix. I apa, problema solucionat. Doncs fins aquí l'editorial d'avui.
Joan, tens de franc, Joan? Tens algun de franc?
No, no en tinc cap. Perdoneu que no n'he buscat cap, perdoneu.
Molt bé, cap problema. Gràcies per tot, gràcies per l'editorial. Ens trobem d'aquí 15 dies, esperem que estiguis
bé. Molt bé, d'acord, doncs, que vagi bé.
Moltes gràcies
adéu,
i recupera't.
Adéu.
Molt bé, després de l'editorial, ja tornem a estar aquí en directe, Bueno, també l'editorial també en directe, sí. Però ja tornem a estar aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. El Joan Font, que se'l sent una mica... S'ha sentit, està fotut, eh? Està amb constipadet, eh? És a dir, està...
Té la veu tocada.
Veu de nas, veu de nas.
Sí, 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 veu de nas, eh? Veu tocada, eh? Veu tocada. Bueno, a veure si d'aquí 15 dies està aquí ja té la veu una mica millor.
Home, amb 15 dies té temps de refer-se, no?
Va, home, espero que sí. Home, i tant, i tant, i tant. Això és un cop de gas.
Per això.
Un cop de gas. Molt bé, i passem ara a la colla dimecres. On ens portes avui, Josep? On anem?
A la Bernit.
Bona nit.
Avui anirem a la comarca de l'Anoia per fer dos cims. Un és més conegut, que és el Puig del Grony de Miralles, uh-huh. Un dels 100 cims de la FEC, de la llista.
Molt bé. Doncs anem cap a l'Anoia, en concret cap al Grony de Miralles.
Miralles.
Amb la colla del dimecres. Quan puguis, pau, sisplau.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, amics de la muntanya i seguidors del nostre programa. Tal com hem dit, anirem al Grony de Miralles i l'Agulla Grossa. El Puig del Grony de Miralles, de 866 metres d'altitud, està situat a l'oest de l'Agulla Grossa. És un cim culminant de tot el conjunt de les serres de Caral, de Miralles i fins a Montbui. Pertany al municipi de Santa Maria de Miralles, a la comarca catalana de l'Anoia. Aquest cim està inclòs al llistat dels 100 cims de la FEC. Amb els cotxes ens dirigim al poble de Santa Maria de Miralles, una vila sense nucli urbà, però representada, per aquest cas, pel restaurant de Cal Escolà i també Casa Rural. Seguim per la pista asfaltada que puja suaument per entre el bosc de Pi, fins a un revolt on arribem a un pla on hi ha l'ermita de Santa Maria de Miralles, lloc d'aparcament. Aquesta excursió ens porta per camins, pistes amples i diferents colls fins a un encreuament de camins on hi ha els rètols indicadors dels dos cims que volem fer. S'arriba al Coll de la Llebre, a 807 metres d'altitud, lloc on hi ha les runes de Cala Llebre, un corral i un forn de pa. Ens introduïm al bosc i, mirant al nord, anem a la dreta tot pujant al primer objectiu, el Grony de Miralles, 866 metres, amb el seu vèrtex geodèsic i una senyera. La panoràmica s'estén des de Montserrat, al Baix Llobregat, les serres litorals de Collserola i el massís del Garraf, també l'Encosa i l'Anoia, amb la ciutat d'Igualada, al vell mig de la Plana, la Segarra i fins a les muntanyes de Prades. La vegetació és típica mediterrània, majoritàriament amb pins, sabines i garrics. Baixem del cim i tornem al mateix coll. Ara per ponent i de front, enfilem cap al peu de la gran roca. Ara la pujada és més entretinguda i pedregosa. És més dreta i de mal seguir. S'ha de fer servir una mica les mans per no relliscar. Per fi arribem al seu cimal, Agulla Grossa, 846 metres. Es tracta d'un cim allargassat, tot de pedra, on presideix un pàmpol amb la imatge d'un Jesucrist i penya-segats al sud. Baixem del cim per un corriol més fàcil de seguir i retornem al mateix coll fet de pujada. Entrem a una ampla pista que va per la dreta. De camí endavant passem per la font de Can Gol, tapada amb una porta de ferro. Al costat surt un corriol que en pujada ens porta a un coll i entrem de nou a una altra pista que ens deixa ja al lloc de sortida, davant de l'aparcament. Fem una petita visita al voltant de l'ermita i pugem a veure les restes del castell. Recollim la manduca i en un espai sorollós dinem. fem la tertúlia de costum i finalitzem l'estada en aquest bonic espai de la comarca de l'Anoia. Ha estat un recorregut de 8 quilòmetres 180 metres, un temps de caminada de 2 hores 36, un temps total de 4 hores 32, amb un ascens acumulat de 400 metres. Varen participar en aquesta sortida un bon número de membres de la colla, 11. En Joan Font, en Isidre Ponti, en Miquel, Josep Miquel Martínez, na Teresa Ponti, en Xavier Trobat, en Lluís Vilà, en Agustí Vila, en Pere Castellví, na Maria Coma, na Teresa Flaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Moltes gràcies per aquesta nova excursió de Colla Dimecres cap a l'Anoia. És un lloc que no hi aneu gaire, no hi aneu gaire, els de la Colla Dimecres, però també hi ha excursions de tot recomanables, i és que a Catalunya, en cada comarca, diria que gairebé en cada poble, hi ha uns recorreguts, unes excursions molt, molt boniques.
Sí, hi ha moltes excursions per l'Anoia.
Sí, sí.
Passa que s'han de conèixer.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent, no. Fins aquí 15 dies amb la penúltima excursió de la Colla Dimecres de la temporada. I ara el Joan Font no hi és, però passem directament als contes. Avui en tirem dos, no, Pau? En farem... No, la Teresa en diu que un, perdó. Farem... Ara mateix passarem un conte d'uns quants minuts. Gaudiu del conte i de seguida tornem a estar aquí amb tots vosaltres.
Escoltem avui El secret de l'ametller.
Molt bé.
Mireu, tal cosa i tal altra, però sobretot no ho digueu a ningú, que és un secret. Quan això passa, quan algú et ve amb això, estigueu per segurs que és un secret d'aquells que tothom sap. I quan això passa, que hi ha un secret que resulta que tothom el sap i que no és secret, però que tothom que el sap, sap que no l'ha de dir a ningú, llevat d'aquella persona qui té més confiança i aleshores aquell secret es va fent gros. Vet aquí que d'aquest secret, d'aquesta mena de secrets, en diuen el secret de l'ametller, que tothom el sabia. I és que això ve d'un tal ametller, que se'n deia d'ametller, i que era un home gran, molt gran, però molt viu, amb molta vitalitat, si més no, a dintre del cap. I aquell home tan gran, coi, en va veure una que, escolta'm, una dona que era guapa, guapíssima, i jove, molt maca, i molt trempada, i molt simpàtica amb ell, i ell es va començar a enlairar, i la va començar a festejar, i aquella li responia bé, i un dia li va passar pel cap en aquest tal ametller de casar-s'hi. És que és molt jove, va pensar. Bé, és que jo sóc molt gran, però m'agrada, és guapa. Què faig? Se'n va anar amb un amic. Fulano, aquell amic. Diu, què faig? Em caso amb aquesta noia o no? Què et sembla, tu? I aquest amic, amb molt bon sender, li va dir, mira, home, tu ets molt gran, i aquella noia molt jove, què li has d'anar a dir? Però és que és molt maca i ens estimem, i ell em fa cas quan li dic tit, ell ha fatat, i... Mira, el que has de procurar és que quan et casis la dona sigui prou discreta amb el que us passi a dintre de casa, perquè, és clar, a la teva edat coses segur que no en passaran gaires, i, és clar, val més que això... Bé, que tot plegat, un cop a dintre de casa, que no surti res a fora, perquè si se sap quedaràs una mica avergonyit. Diu, no, que... Diu, mira que les dones xerren molt, deia aquell home. És clar, jo... aquell home ho deia, eh? I d'aquí que val més que no, perquè el de dintre de casa no serà secret i tu et quedaràs avergonyit, eh? Diu, no, no... Bé, gràcies pel consell, però ja faré el que em sembli, va dir aquell home. I s'hi va casar, ja ho crec que s'hi va casar, però sempre a dintre el cap, amb el consell i el recordatori que li havia fet aquell amic seu. Un recordatori de que les dones eren poc discretes, però ell no s'ho creia. A la seva dona li tenia tota la confiança del món. I amb la seva dona, la primera nit que se'n varen anar a dormir, després del casori, vet aquí que a la seva dona li va voler fer una prova. I expliquen que un cop a dintre del llit, ell, escolta, us he dit que era gran, però ja en tenia 80 i un pico, I vet aquí que a dintre del llit, ell, esperant que ella s'hi fiqués, va començar a fer força. I es queixava, però què et passa, estimat, què et passa? Diu, no re, no re, no re. I diu, què et passa? Diu, és que cada nit he de pondre un ou i quan estic ja està, i ja. Ja està, ja l'he post. I sí, va treure de sota d'ell un ou i li va donar amb ella. I ella va quedar molt sorpresa. I vet aquí que després varen passar la nit tal com la varen passar, però l'endemà, ella, tota sorpresa amb aquell ou allà a la cuina, que no parava de mirar-lo i d'ensumar-lo i d'estranyar-se'n, vet aquí que amb aquell ou se'n va anar a veure la seva mare. Esclar, confiança la màxima amb la seva mare. I a la seva mare li va dir que el seu marit havia post un ou. No, que tot bé, tot normal, però havia post un ou quan se n'anava al llit i que deia que cada nit en feia. Ai, coi. La seva mare li va dir, nena, vols dir que això és normal? Diu, mama, amb ell sí, però sobretot no ho diguis, No ho diguis perquè aleshores, bé, que és un secret, Diu, tranquil·la, nena, no passis ànsia. I la nena se'n va anar tranquil·la sense passar ànsia. Igual que tampoc la passava l'ànsia a la Maller, i aquella mare li va dir a la seva germana, i a la seva germana també li va dir, sobretot no ho diguis, Tu calla, no diguis res a ningú. I aquella ho va dir amb una amiga molt, i molt discreta, que també li va dir que no ho digués. I aquella amiga també en tenia una altra que era molt discreta, perquè allà en aquell poble tothom era molt de discret, sobretot les dones. I ningú feia córrer cap secret ni cap cosa que no volgués. I vet aquí que la dona de l'alcalde, al capdavall, també ho va saber, perquè era molt discreta i amiga d'una altra amiga que també era de discreta. I diuen i expliquen que l'alcalde li varen arribar a les orelles, per la seva dona, aquestes coses tan estranyes que li passaven a la Maller i el va fer cridar. Diu, escolta, Maller, que m'han dit que pons 100 ous, cada nit. I la Maller va quedar tot fumut. Diu, i qui t'ho ha dit? Diu, no, no, res. M'han dit que és un secret. I diu, tant que és un secret. I la Maller, veient que la seva dona de discreta no era gaire, li va dir, mira, noi, que no en són 100, sinó que en són 99. I l'alcalde, per acabar-ho d'espacir, li va dir, no, sí, ja ho sabia, que eren 99. Però mira, la veritat, he pensat, posa-n'hi un mes i fes el número rodó. Aquesta és la història que a mi m'han dit, que va donar peu en aquella dita que diu el secret de la Maller, que tothom ho sabia. I bé, només era per explicar-vos, Si voleu, no ho digueu a ningú, perquè, és igual, la Maller, però, ja és mort.
L'entrevista de la setmana.
Bé, doncs començarem l'entrevista, ja començo jo directament. Bé, bona nit a tothom. Avui ens acompanya Joan Martí, el que va ser l'anterior guarda del refugi Lluís Estassen del Pedraforca durant 30 anys. Bona nit, Joan.
Bona nit.
Com et trobes?
Em trobo bastant malament.
Ja m'ho comenta la Teresa.
Sí, bueno. He tornat positiu i estic bueno. En fi,
però estàs assentat, còmode?
Sí, estic assentat i còmode, sí.
Bueno, va.
Bueno,
mitja horeta passarà molt de pressa, Joan.
Sí, ja no et molestarem gaire.
Val?
D'acord.
Joan, re, comencem preguntant una mica quin any va ser l'any que vas començar a ser guarda del refugi i com et va venir com aquesta oportunitat?
Va ser l'any 75 i jo havia viatjat uns anys fora d'aquí i quan vaig tornar aquí tenia un amic que era en Jordi Sans que és mort i en Jordi Sans era el guarda del refugi en aquell moment. I ell ja tenia altres feines i tenia altres coses i el refugi era una cosa que feia de més a més i en fi, no li anava massa bé cuidar-se del refugi i jo no tenia res més a fer en aquell moment i vaig dir, bueno, doncs ho provaré i ho vaig provar-ho i em va agradar i m'hi vaig trobar bé i hi he estat uns quants anys.
Home, 30 anys, déu-n'hi-do, no, Joan?
Sí. Bueno, és que al principi era un lloc molt, molt idíl·lic, molt maco, amb molt poca gent. Únicament hi anaven escaladors a la Jassa dels Prats. La Jassa dels Prats és el nom del planell on hi ha el refugi. I eren, bueno, el refugi era molt petit, no hi havia un espai per al guarda, vivies colze a colze amb la gent... I fins que es va fer l'ampliació del refugi, llavors tot això va canviar bastant. Però, bueno, el lloc és molt maco i em permetia d'estar al peu de la muntanya i poder escalar sovint.
Sí, és un lloc molt maco.
I tant. Ara que parles de l'escalada, una cosa que he pogut trobar és que tens una via també al teu nom, una via d'escalada, i és perquè quan t'hi vas posar veu obrir juntament amb el Jordi Sans i no sé, ara no recordo el nom de l'altra persona i segurament d'altres escaladors que també hi has escalat, heu obert moltes vies, no, de Pedraforca, potser veu ser alguns dels pioners en aquesta muntanya.
No, en absolut, no ens equivoquem, els pioners van ser a l'Estassen per començar i després a la generació de l'Anglada, el Guillemont, Cerdà...
Jordi Pons...
Tota aquesta gent són 12 anys més grans que jo i, bueno, ells van tenir l'oportunitat d'anar al Pedraforca quan la majoria dels itineraris estaven per obrir. Era molt verge. A part de les vies més clàssiques que havien obert el Panyella i l'Estassen i més l'Almedes, aquests encara són més grans, però nosaltres de pioners no en tenim res.
Bueno, però veu obrir unes quantes vies, això sí.
Sí, jo he obert una via, la via del Guarda, que s'ha repetit moltíssim, una via que és petita, una via de no sé quan fa 150 metres, amb un costat del Pedraforca, i vam obrir la via dalt de l'Estimball a la cara sur, que va ser... Bueno, va coincidir amb els principis d'escalar amb peu de gat. Fins a llavors ens escalàvem amb bota rígida i a la cara sur són plaques molt llises. La bota rígida no anava tan bé i quan vam descobrir el peu de gat, llavors ens vam aventurar en aquestes parets més llises i vam obrir la via dalt de l'Estimball amb l'Armand Ballar i el Joan Carles Grisú a la cara sur del Pedraforca.
Has estat 30 anys sent guarda, has viscut pràcticament tots els canvis, no? Fins no només al material d'escalada, sinó la reforma del refugi i fins i tot l'accés a poder també al refugi, no? I els visitants, que també hi han anat incrementant a mesura que passaven els anys.
Sí, és clar. Tot això hi ha hagut uns canvis importants. Al principi era poca gent i escaladors. Després, bueno, el refugi, l'ampliació del refugi no és que hagi canviat tant les coses. El que ha anat canviant molt ha sigut el tipus de públic i de tants escaladors. Després van venir més turistes i excursionistes, i a l'estiu també hi havia una mena de colònies o canalla de desplais i així. Però jo què podria dir? El gran canvi amb el turista va ser quan vam tenir la magnífica idea de fer el circuit de Cavalls del Vent. Cavalls del Vent és un... Uh-huh. És un itinerari que volta a 7 refugis del Parc Natural Cadí-Moixeró, uh-huh. i estem comunicats entre ells, i la gent té oportunitat d'anar d'un refugi a l'altre, i tot això ha portat un públic que no era el públic habitual del Pedraforca.
Uh-huh. I el fet de que sigui també una muntanya tan emblemàtica tampoc... No, pot ser també que sigui un motiu de que la gent s'hagi aventurat més a venir?
Sí, és clar, evidentment és una muntanya emblemàtica que val la pena visitar, encara que no pugis a dalt o que pugis per el camí més fàcil. Vull dir, el sol fet de veure el Pedraforca des de Massaners ja és un plaer.
I tant.
Si sol. Després, és clar. Bueno, quan jo vaig anar al Pedraforca, al principi, des de Barcelona, al Pedraforca s'estaven 3 o 4 hores per clar. Arribar al Pedraforca. Avui dia se n'hi està una i mitja.
Sí, sí.
Comprens? I tot això ha canviat molt, és clar. Ha canviat molt i ha canviat molt el tipus de
visitant, no?
De que hi va, els visitants, sí. I, bueno, després també hem tingut una època en què hem valorat molt a l'hivern. A l'hivern abans no el teníem tant en compte des del punt de vista alpinístic, sobretot perquè el Pedraforca a l'hivern és una muntanya important. Hi ha, així com a l'estiu és una gran escola, i ja és una muntanya molt important, però l'hivern pren un caire molt més sever, no?
Sí.
Bueno, i els últims, no sé, deu ser 15 o 20 anys enrere, també amb l'evolució del material, eh? El material ja ha fet molt, però la gent s'ha entrenat i s'ha preparat i ha tingut il·lusió per escalar l'hivern. I, esclar, l'hivern el Pedraforca...
Canvia de cara.
Ofereix grans possibilitats, no? d'alt nivell, diguem-ne.
Sí, però tot i així, tot i portar gent molt més equipada, més entrenada, també ha portat molta gent totalment al contrari. Poc equipada, poc entrenada, i que igualment ve a fer el Pedraforca, no?
Sí.
I a vegades és un problema.
Aquesta gent poc entrenada i poc equipada no van lluny a l'hivern.
No, l'hivern no, ara no em refereixo a l'hivern, aquesta gent a l'hivern, suposo que el Pedraforca no, ni se'l miren, però ara aquí parlo ja més a l'estiu.
Bueno, ara el que és molt de moda, mira, una referència és que tota la vida arribava la gent allà, i per nosaltres mateixos, quan trigarem a fer el Pedraforca? Pues 5 hores, 3 per pujar i 2 per baixar. Va arribar un xicot de Navàs, el Santa Susana, als anys 90, devia ser, 80 i molts, els 90. Una hora 13, em sembla que era al principi. Ara ho han rebaixat, és clar. De les 5 hores a 1 hora 13, ara per rebaixar 1 hora 13 costa, eh? Em sembla que ara estem a 1 hora 7 o potser a 57 minuts. No sí. Ho dic bé, jo no estic gaire al dia.
Però ja estem parlant de professionals, del tema.
Sí, però és que de professionals del tema avui dia n'hi ha molts, eh?
Això també.
Tu te'n vas a donar la volta pel Puigmal o per allà on vulguis, i la gent puja corrent i baixa corrent.
Sí, 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 també hi ha aquesta febre ara de les curses de muntanya, que tothom hi participa, bueno, tothom no, però molta gent.
O sense cursa, però realment hi ha gent molt entrenada, i gent entrenada amb córrer, no? Bueno, i amb l'alpinisme també, i amb l'escalada ja no ho diguem. Avui dia, a qualsevol via, a qualsevol lloc que s'escali, vas el dissabte i diumenge, hi ha cua. I l'escalada és un esport que s'ha posat molt de moda, sobretot amb l'escalada esportiva. A la meva època, quan jo era jove, escalar era sinònim de
via llarga,
de suïcidi, vull dir. I, és clar, a Montserrat pujàvem a les agulles i pujaves 20 i 30 metres enfilat a la pedreta sense assegurar-te si queies malament. En canvi, avui dia hi ha un seguro cada 2 metres a molts llocs, eh? Sí. No a tot arreu. Però llavors ens ha permès que molta gent l'escali, el que se'n diu escalada esportiva. Uh-huh. És una escalada molt tècnica, una escalada molt difícil, però sense compromís.
Clar.
És molt difícil de fer-se mal. Si no, hi ha errors molt importants amb l'escalada esportiva, fer-se mal, molt de mal, és difícil. Una ratllada al nas o als genolls, potser sí, vale, però o poca cosa més. I, és clar, això ha canviat molt, que la gent vagi a la muntanya a escalar amb unes altres condicions. Uh-huh. I també ha portat que, com que la gent fa escalada esportiva i s'entrena i estan forts, després volen provar el que és l'alpinisme o la muntanya més seriosa. I, bueno, és un procés, però amb la base d'entrenament que molta gent té ara, es pot fer el Pedraforca i moltes coses més, eh?
I tant. Creus que actualment el Pedraforca està massa massificat?
Bueno, si està massa massificat és pel turisme, eh? Pels escaladors no.
No, no, però bueno, com que també interessa parlar una mica de tot, d'escaladors, de gent que visita el Pedraforca, en general una mica... Tots acaben passant, no?, pel refugi, d'una manera o altra.
Refugi o sense refugi, però aquests últims anys hi ha hagut vegades de no sé quantes centes de persones, o no m'atreveixo a dir números, però al cim, vull dir, tots hem vist la cua que hi havia fa uns anys a l'Everest.
I tant.
Estem parlant de l'Everest, no del Pedraforca. De l'Everest a 8.800 o a 8.600 metres al Hillary Step, la gent fent cua, centenars de persones fent cua. I el més sa, inclús els xerpes i tothom, en aquelles condicions, el més sa està a punt de morir.
I tant.
I no obstant, estan fent cua després d'haver-se gastat una fortuna per tenir les cordes fixes i tenir-ho tot a punt per fer el cim de l'Everest.
Sí.
Tu imagina't el Pedraforca, vull dir, no sé, la Pica d'Estats, em sembla que també es parlava de no sé quina barbaritat de gent un dia al cim de la Pica d'Estats.
Sí, ara se'ns plantejava, bueno, em sembla que ja es va començar a fer, és regular els accessos a la Pica d'Estats. Sí. Series partidari de regular els accessos aquí, al Pedraforca?
Segurament. Ja se'n parla de posar un autobús que vagi des de Saldes al Mirador, perquè el problema que hi ha, en primer lloc, és que no es pot aparcar.
Clar.
Clar, si allà al voltant del refugi hi ha 50 cotxes, hi caben, però més que això, i ara aquests últims anys hi ha quilòmetres i quilòmetres de cotxes aparcats,
sí,
des de dalt a les Bassotes fins quasi a Saldes, perquè no s'hi cap.
Sí, a més, quan hi ha molta gent que és veritat que quan veu que està tot ple, en comptes de girar cua, aparca per
allà on sigui.
Per la cara.
O aparca allà on siga. Sí. I a més és que quan hi ha tanta gent en una muntanya, hi ha perill de caiguda de pedres, de desllavissaments, jo què sé, tampoc es disfruta. No, és difícil.
I
I el que passa és que hi ha molta gent que s'ha animat a sortir a la muntanya i s'han entrenat i s'han mentalitzat i tenen equip i hi ha molta gent que va a la muntanya i això està molt bé, però esclar, tots conflueixen al mateix lloc. Si en comptes d'anar al Pedraforca alguns anessin allà al costat al Comamona, doncs es repartirien una mica, també és molt maco, no és el Pedraforca, però és el Comabona.
Sí.
O a la Serra d'en Sija, o amb un altre, no sé, però tots volem anar al mateix lloc, és que és així.
Clar, tu al llarg d'aquests 30 anys, ja, no, potser no per la massificació, però segur que has viscut algun moment difícil, algun rescat, inclús alguna mort. En recordes algun cas?
En recordo molts. Tràgicament, la meva estança al Pedraforca, ja vaig començar abans que hi hagués cap equip de rescat. Jo sempre he dit que els rescats abans els feien els pagesos, perquè baixava el xicot dels ulls grossos, que jo li he dit tota la vida, que és el company del que ha caigut, i baixa desorbitat, clar, troba el primer que troba. Fins aleshores trobava un pagès cavant les seves faves o pasturant les vaques, i un company que ha caigut per unes pedres, i la gent pues, s'ajuntaven, feien el que podien i ajudaven com podien. Després vaig arribar als guardes dels refugis, clar, si baixava un demanant auxili, arribava al refugi, i al refugi fèiem el que podíem per ajudar, i sí, malauradament, i recollit a bastanta gent del Pedraforca, inclús dos alhora, i bueno, després es va anar posant tot a lloc, van arribar els bombers. Els bombers ara són molt professionals, però també van tenir una època que van tenir-ne de que aprendre, perquè de fer aquesta feina no se n'aprèn el primer dia.
Clar.
Ni n'hi ha prou en comprar-se un helicòpter, s'ha de fer anar, i l'helicòpter necessita gent que vagi dintre l'helicòpter i que sàpiga com van les coses, i tot això se'n va aprenent a còpia dels anys. Ara tenim un magnífic servei de rescat de muntanya amb professionals que funciona impecable.
Això
ens ho hem anat fent.
I tant. Això dels accidents potser és la pitjor part de ser guarda, trobar-te en aquestes situacions?
No sé què dir-te. Els accidents donen una força. Jo no he corregut tant muntanya amunt mai com amb els accidents, ni m'he emprat mai tant a fons amb l'alpinisme com per als accidents, ni m'he exposat mai tant com amb els accidents, i fins i tot vaig anar per terra amb l'helicòpter i sóc viu aquí, però podria ser mort. I els accidents et donen una força que surt de dintre l'ànima, em sembla, no sé d'on, però quan les coses són... Les tonteries són tonteries i els turmellets torçats a la tartera són una altra cosa.
Clar.
Però l'hivern, sobretot, que hi ha caigudes per la neu, que la gent cau molts metres i es fan molt mal, i hi ha accidents de totes menes, i he participat en molts. En molts de vius, que és un gran èxit quan pots trobar gent viva, i quan no, pues, es fa el que es pot.
I tant. I ara... canviem una mica de tema i alegrem una mica. Quina és, potser, la part que n'estàs més orgullós d'haver sigut guarda? Què és el millor que t'ha passat? O el que t'agradava més?
Home, el que m'agradava més de tot és estar-me allà dalt a l'hivern tot sol. Això és el silenci absolut quan la jasa dels prats està colgada de neu. Això no té preu, ni al Pedra ni a molts llocs és així, eh? Vull dir, l'hivern en aquests llocs és sagrat. I el que m'ha passat més, bueno, he conegut a molta gent i he escalat a molta gent de diferent, i sobretot he conegut a molta gent i m'ho ha passat de molt bé, el refugi. He tingut molt bons moments, molt bons amics, I els rescats, vulguis que no, també han sigut un moment molt important, perquè el rescat és una cosa que no dubtes amb el que has de fer.
Clar.
Saps? És una feina, a vegades, davant d'una feina, pots dubtar si fer-ho així o fer-ho d'aquesta manera, i amb els rescats és que has de donar el 100% del que tens. I a vegades fins i tot més, em sembla, no sé.
I llavors també, a més, amb les persones que participes amb el rescat, acabes fent un vincle, no?, també, perquè els dos hi heu donat tot el que teníeu.
Sí, 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 esclar. I, bueno, hi ha rescats. Al principi, és que al principi me'ls havia fet sol. Havia baixat gent morta jo sol, fent maternals i lligant-los i despenjant-los i bueno, i fas el que pots en un moment donat. Després va arribar l'època de l'helicòpter i tots plegats en vam anar aprenent i, en fi...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Joan, al principi, sobretot, bueno, i potser més tard també, però el material, com el portàveu al refugi? A coll?
A l'esquena, tota l'esquena. Això era un dels nostres incentius importants per poder estar valents i poder anar a l'Himàlaia després.
Era l'entreno.
Era l'entrenament, sí. Les caixes a l'esquena i plim-plam-plum amunt i vinga. I després, arrel de l'ampliació del refugi, els constructors que van fer el refugi van muntar una mena de telefèric que fa 125 metres des de la carretera al refugi en línia recta.
Sí.
Però, esclar, són 125 metres amb 45 de desnivell.
Déu-n'hi-do.
És molt dret.
Sí, sí,
i van muntar una mena de telefèric que va funcionar una mica al principi per l'obra,
sí,
per pujar el ciment, el material i sobretot el ciment.
Com un remuntador.
Un petit telefèric. Uh-huh. Després, com que érem joves i no ens venia d'aquí de fer viatges, no el vam fer servir. Però després, al cap d'anys, anar-me fent gran i tot això, el vaig anar remodelant i el vaig fer funcionar una altra vegada, primer més precari, després més bé, i en fi, el telefèric ens ha ajudat molt, i avui dia hi ha el telefèric tant per pujar el nou com per baixar el vell.
I tant, i tant.
I tot això, avui dia no queda res al refugi. Uh-huh. Tot el que es consumeix es baixa.
I tant.
No queden residus allà dalt. Això va ser un problema perquè jo al principi d'anar allà havia trobat encara bitllets de tren i restes de coses dels anys 30 i 40.
Carai.
Clar, perquè allà es quedava tot.
Sí, sí, sí.
Hi ha una sardines de que pujava, hi ha una que no baixava, no?
Clar, clar.
I bueno, hi havia gent que ho enterrava a terra, es feien nius d'ortigues i ho hem anat netejant tant com hem pogut, però hi havia uns dipòsits d'escombraries molt importants, i ara no. Ara que queda tot es baixa baix.
Molt bé. Joan, ja anem acabant l'entrevista, però també et vull preguntar una mica com va ser, diguéssim, el relleu del refugi. El 2009 va ser quan sí. vas fer el relleu amb el Jordi Gallardo,
sí.
que ja el vam entrevistar l'any passat, també.
Sí.
Sí.
Com va anar? Com us vau conèixer? Encara hi manteniu relació?
El Jordi Gallardo era un nano jove, et parlo de molts anys, abans de que ell fos guarda ni que vingués al refugi. Va començar a venir al refugi ell i un amic seu, que venien... eren punquis, eren les crestes sí. de colors, i una gent que venia d'allà, i eren una gent diferent a la gent que venia ara normalment, no eren muntanyers, i semblaven més aviat, els hi dèiem, els buscadors d'or, venien amb unes gabardines llargues, i una gent que no anaven amb gorro de llana i motxiletes com els muntanyers dels catalans, vull dir, eren... uns seus estranys, però amb molt bona voluntat, eren molt col·laboradors. Jo sempre he tingut molts col·laboradors perquè la gent venia al refugi i, esclar, venien nanos que, a veure, què puedo hacer? Què puc servir?
Clar.
I això vol dir que no tenien un ral a la butxaca, no?
Uh-huh.
I, esclar, el que té un ral a la butxaca es paga l'entrepà, i el que no té el ral mira a veure com ho pot fer per poder sopar sense pagar, no?
Clar, se'l guanya d'alguna manera.
se'l guanyen d'alguna manera. I aquest parell eren d'aquests tan voluntariosos, allà feina sempre n'hi havia, perquè hi havia molta llenya per fer, sempre hi ha plats a fregar, i bueno, feina la seva n'hi ha sempre, i eren voluntariosos, i el Jordi Gallardo va anar venint, i una vegada i una altra, i quan tenia vacances ell és educador social. De professió, i quan tenia oportunitat i tenia temps lliure, venia al refugi i m'ajudava, i bueno, a l'estiu, que feia vacances.
Ja va ser una mica com el relleu directe, no? Quasi bé, ja...
El relleu directe, i va anar venint, i bueno, jo en un moment donat ja em vaig anar tenint prou, tenia ganes, de sobretot amb lo dels cavalls del vent, anava a dir capos de foc, cavalls del vent, es va omplir molt el turisme i el temps ha canviat molt, el telèfon mòbil, reserves i tot per reserva, i la gent molt susceptible, perquè allà dalt a l'hivern es glaça tot, per tant el lavabo també, la gent vol anar al lavabo i els envies als pins... i no els agrada, clar, i tu què hi vols fer? I els dic que vagi als pins, oh, és que no ho han fet mai. Dic, pues provi-ho, que serà una experiència inolvidable. I això, la gent, bueno, se sentien ofesos, jo no sé, el personal ha d'avui dia, jo crec que té la pell molt fina.
Això sí, estem d'acord.
I no tallens, no? Les coses s'han de dir. Uh-huh. I en fi, tot això, em vaig anar cansant una mica del tema...
I el Jordi ja el tenies allà, amb tota la voluntat de continuar, no?
I el Jordi es va posar molt content allà i ens vam entendre amb el que jo havia construït durant aquests anys i que s'ho quedaria ell, i perfecte.
Molt bé.
Molt amics i crec que és un gran guarda.
I tant. Joan, ho hem de deixar aquí?
Molt bé.
Se'ns ha fet curta i tot.
Cuida't molt, Joan.
Cuida't molt, sí. Millora't.
I ja et trucaré perquè et vull proposar una cosa.
Bueno, ja...
Però ja esperaré que et passi el Covid, eh?
Molt bé.
Perquè estiguis més descansat.
Molt bé.
D'acord, Joan?
Gràcies.
Vinga, bona nit. Gràcies,
adeu,
Joan.
Adéu, bona nit. Adéu.
Adéu.
Últims minuts del programa, que els dediquem a l'espai del temps. Què podem dir? Doncs que sortint un cap de setmana càlid, però bastant propi per l'època de l'any, temperatures màximes entre els 26 i els 28 graus, sense pluja, només hem vist alguna nuvolada de les enormes tempestes que han afectat el Pirineu Oriental ahir i avui. Déu-n'hi-do que ha plogut, però com deia, bastant més al nord, sobretot cap al Pirineu Oriental. I aquesta tranquil·litat del cap de setmana serà la tònica dominant, la tònica general de tota, gairebé tota aquesta setmana. Demà, per exemple, ens llevarem amb fresqueta, les nits encara són bastant fresques, uns 14 o 15 graus de mínima, sol durant tot el dia, només 4 nuvolades de tarda. Temperatures màximes una mica més altes demà. Hi ha un canvi de vents, tenim una petita entrada de vents de sud, que farà que la temperatura es recuperi, sigui més o menys pròpia pels valors que haurien de tocar aquesta època de l'any. Jo crec que avui tampoc ha fet molta calor de dia, ha fet una mica de... no refrescada, però sí que la temperatura ha baixat respecte al cap de setmana. Demà recuperarem aquests valors que avui hem perdut. Dimecres, mateixa situació, però una mica més de calor. Ens acostarem a Sant Feliu, gairebé als 30 graus dimecres. Serà el pic d'aquests vents de sud, aquesta petita entrada de vents de sud, que ens afectarà i, per tant, tindrem més calor. Màximes d'uns 30 graus. Mínimes 15-16, 4 nuvolades, sense precipitacions i bastant de sol, molt de sol, diria jo, durant tot el dia. I dijous, mateix panorama, continua aquesta petita entrada de vents de sud, no serà cap onada de calor com la que vam tenir fa 10 dies, ni molt menys. Tindrem unes temperatures... Sí, menys. Vam arribar fa 10 dies a uns 37 graus a Sant Feliu Codines, i jo calculo que això arribarem a 30, 31 com o si es creiem a 31.
El que passa que 29, tots s'escalfen molt ja.
Sí, sí, està tot ja bastant escalfat, i bueno, ja som a juny, eh? Vull dir, entrem a juny ja. Vull dir, són els dies amb més insolació de l'any, per tant, temperatures bastant normals per l'època de l'any. 4 núvols i cap